L'energia nuclear ha centrat aquest dimarts al vespre la conferència sopar organitzada pel Rotary Club de Sant Cugat. Per parlar-ne, avui ens acompanya a l'altra banda del telèfon el portaveu de la Societat Nuclear Espanyola i ponent d'aquesta conferència, l'Eugeni Vives. Senyor Vives, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, vostè fa un any, precisament en una conferència aquí a Sant Cugat, organitzada pels amics de la UNESCO, d'aquí de Valldoreix, Sant Cugat, va afirmar que en el... que després de Fukushima s'havien d'extreure lliçons d'aquest accident per tal d'aplicar-les a totes les centrals nuclears del món. Quines eren aquestes lliçons i s'han aplicat durant aquest any?
Sí, evidentment. Evidentment, durant, a partir de l'accident aquest, malgrat accident de Fukushima, que va ser motivat per una qüestió, com sabem tots, d'un terratrèmol i un tsunami posterior, això va crear pues, una insuficiència en la refrigeració de les plantes i, lògicament, pues, va haver una fusió de nucli, va haver una fusió de nucli important en tres unitats, la 1, la 2 i la 3, de sis unitats que hi ha en aquest emplaçament de Fukushima Daiichi, i després d'un any s'ha fet molta feina. El sector nuclear s'ha posat, com diuen així vulgarment, s'ha remengat les mànigues, no? I s'ha posat a treballar, s'ha posat a treballar en profunditat. Els explico una mica què és una síntesi el que s'ha estat fent, no? Per una banda, anem al cas nostre, al cas espanyol, que jo crec que és el que tenim més proper, no? En el cas espanyol, totes les centrals que estan funcionant, totes les instal·lacions nuclears que hi ha en el país, han estat analitzant tots els possibles successos iniciadors, que es diu això, no? Successos iniciadors i quin és el comportament. Successos iniciadors que són terratrèmols, avingudes d'aigua, grans avingudes degut a xàfecs, no? A trencada de preses, aigües amunt dels rius que refrigeren les centrals nuclears espanyoles, i tot això són els incidents, els iniciadors, no? Llavors, doncs, això s'ha analitzat en profunditat, també s'ha analitzat en profunditat la pèrdua de corrent elèctrica totalment, no? Perquè vull dir, pot haver una catàstrofe, com ha passat al Japó, i que hi hagi una pèrdua total de corrent alterna, i aquestes centrals, tot i parades, ja sabem, i hem explicat moltes vegades, que quan estan parades necessiten seguir refrigerant perquè tenen el que se'n diu un calor latent a dintre del nucli, no? Un calor remanent, no? I s'ha de seguir refrigerant, que és el que ha provocat l'accident de Fukushima, no? Doncs, tot això, i després s'ha analitzat també tots aquests mateixos accidents o successos iniciadors i la pèrdua total de corrent alterna, no solament com aplica al nucli, sinó com aplica en les piscines o en els llocs on se troba emmagatzemat el combustible que ja està fora, que és radioactiu, però que està fora del reactor, no? Que està emmagatzemat. Bé, s'ha fet això, s'ha fet a finals de l'any 2011, es van acabar els resultats i les conclusions han sigut: els efectes catastròfics de successos iniciadors, tant terratrèmols des del punt de vista dels que històricament s'ha conegut al nostre país, no és el mateix que Japó, evidentment, eh? I, però sí, s'ha tingut en compte també grans aiguats, grans nevades, trencament de preses, aigües amunt, i s'ha comprovat que hi ha uns marges suficients, que són molt sòlides les centrals, que hi ha uns marges suficients que no haguessin afectat en res a l'operativa d'aquestes centrals. Després, per la pèrdua elèctrica, la potència elèctrica, s'han trobat també que estaven dissenyats adequadament, però en qualsevol cas s'han vist millores, eh? S'han vist millores, llavors en millores de potència elèctrica, doncs hi ha alguns canvis a fer a cada una de les centrals en respecte a les seves especificitats, no? Dels motors dièsels d'emergència i tot això, faran uns petits canvis. I, a més, hi haurà tot unes equips portàtils que estaran col·locats adequadament a les centrals, estaran col·locats a les centrals, en zones protegides, i estaran per si hi hagués algun disturbi global. No obstant, algunes centrals, com les catalanes, les centrals nuclears catalanes, doncs tenen també centrals hidràuliques que estan dedicades ja per disseny a donar corrent exclusivament a les centrals nuclears, el qual minimitza molt la possibilitat de la pèrdua total de corrent al terra. I el mateix s'ha fet amb les piscines. I, per tant, doncs, podríem dir que hi ha hagut una... que han passat amb bona nota, han passat amb bona nota, i llavors hi ha algunes millores, com fer a cada central també un nou centre d'emergències i un nou centre d'emergències per tot el país que està pendent d'on se localitzarà. Possiblement es localitzarà, possiblement al centre d'Espanya, perquè sempre possiblement s'acaben posant aquestes coses al centre d'Espanya, no? Però no se sap en aquests moments on estarà, però bueno, millorarà la coordinació, per dir d'alguna manera, enfront d'algun accident.
I senyor Vives, un any després d'aquest accident de Fukushima que comentàvem, podem dir que les postures tant a favor com en contra s'han radicalitzat després d'aquest accident?
És possible que s'hagin radicalitzat. Bona pregunta, perquè és possible que s'hagin radicalitzat. Miri, ara feia poc, llegia, a Anglaterra, per exemple, al Regne Unit, han augmentat. O sigui, hi va haver un descens de la... descens de l'opinió pública, però ara en aquests moments hi ha un 50%, superior del 50%, que coincideixen amb que és necessària l'energia nuclear. Hi ha un 30 i algo que són contraris a l'energia nuclear. I llavors ja, clar, lògicament no suma perquè ja el no sabe, no contesta, no? I això ja ho sabem tots, no? No suma el 100% mai, no? Però sí que s'ha radicalitzat i, a més, ha augmentat en alguns països. En altres països, doncs, ha baixat. També influeix molt el tarannà energètic i la política energètica del país, no? O sigui, això també influeix molt en quins són els resultats d'opinió pública. Però la realitat, malgrat que hi ha uns països com a Itàlia, per exemple, que clar, es va fer un referèndum al cap de pocs mesos d'haver passat a Fukushima, i pues, evidentment pues, jo diria que està abandonada l'energia nuclear, no? Alemanya, per una decisió política, pues, van fer un abandonament progressiu de l'energia nuclear, no? Hi ha Suïssa i Bèlgica per motius similars a Alemanya. Però, per altra banda, països com Finlàndia està ja editant les ofertes, està rebent les ofertes per fer una altra. Saben vostès que s'està construint una central nuclear, no? Pues ja estan en procés d'avaluació d'ofertes per fer-ne un altre grup. Altres països, com són també Estats Units, doncs, pues ja han donat els permisos per començar unes centrals nuclears, i Anglaterra, com deia abans, pues està en ple procés de licitació de noves centrals nuclears. O sigui que la resposta de països ha sigut diferent, molt diferent, molt diferent, segons les necessitats energètiques també d'aquests països, i la seva ubicació. Això pues, clar, és difícil de dir, no? És difícil de dir perquè Alemanya, que està en un centre d'Europa, doncs pues, té altres avantatges, té carbó, té una sèrie de possibilitats d'interconnexions europees, pues, que també que la fan més eficaç en quant a poder rebre energia elèctrica d'altres països d'Europa, no? I llavors pues, pot prendre decisions polítiques, insisteixo, pues, en tema de matèria de planificació energètica, no?
I d'altra banda, per tant, com veiem, des del seu punt de vista, com veu el futur? Un futur possible amb energies renovables o un futur més aviat amb què la nuclear seguirà tenint molta presència, però també en una mesura important les renovables, només nuclear? Des del seu punt de vista, quin és el futur que ens espera?
Jo ara parlaré des d'un punt de vista totalment energètic. Jo, la meva especialitat, a part d'estar en el món nuclear, no? Soc de formació energètica. Llavors, doncs, és un punt de vista purament energètic. Jo li diria, i coincidim amb el món nuclear el que opinem i la societat nuclear espanyola el que opina, és de que les renovables i la nuclear tenen que anar de la mà. No poden anar contraposades una a l'altra, sinó que han d'anar paral·leles i han d'anar de la mà, perquè són dos tipus d'energia que són complementàries. Què vol dir complementàries? Vol dir, per una banda, nosaltres, tots els països, tenim una necessitat d'estabilitat i de garantia de subministrament de la xarxa energètica. I, per altra banda, pues, en el nostre país, i com molts altres, després no tenim recursos primaris d'energia, no? Com per exemple gas, i com no tenim tampoc petroli, el carbó que tenim, home, pues és un carbó de molt difícil extracció, que també ens obliga a comprar carbó a altres països subministradors que venen, com per exemple Austràlia i altres països que venen a uns preus molt més econòmics que els que puguin sortir aquí les tonelades de carbó posades ja al lloc de consum, no? Llavors, doncs, aquí el que necessitem és, per una banda, unes grans produccions d'energia, com poden ser les nuclears, que sempre funcionin, que siguin gestionables, com es diu, que siguin gestionables, que puguin funcionar contínuament, a no ser que tinguin alguna problemàtica tècnica que tinguin que parar, lògicament, però bueno, en principi sempre estan funcionant. I és molt important les renovables, perquè la renovable, especialment l'eòlica, és una energia que distribuïda de forma cabal i de forma lògica en el país i a diferents llocs, podem obtenir sempre un mínim de producció. Hi ha moments que el que no podem dependre, les nostres indústries, evidentment, i la part domèstica no pot dependre del que és l'energia intermitent, vull dir, l'electricitat intermitent, és evidentment que necessitem per això. La base la poden donar les nuclears i tot el cobriment de puntes quan hi hagi energia suficient i per eòlica o solar, que necessita molt desenvolupament encara, la solar necessita molt desenvolupament, doncs això ajuda a la xarxa elèctrica, ajuda molt al consum. I després utilitzar les que realment es mengen els recursos energètics del planeta, com poden ser carbó, gas i petroli, que pràcticament no es fa servir petroli per producció d'energia elèctrica, el que és gas i carbó, aquestes per cobrir demandes de punta, com poden ser moments de l'estiu, o com pot ser moments del mes de juliol, típic del mes de juliol, o com pot ser típic de l'hivern, mesos de desembre i gener, no? I aquest és el panorama que nosaltres veiem des del punt de vista de la societat nuclear espanyola.
Parlant ja del tema local, centrant-nos una mica també en Sant Cugat, clar, com podem encabir tot aquest debat tenint en compte que hi ha ciutats que, pel seu nom, aposten per energies renovables, com és el cas, per exemple, de Sant Cugat, amb, no sé si vostè ho ha sentit, el famós projecte de Smart City de Sant Cugat, que vol apostar doncs, per faroles que s'encenen soles, van amb energies renovables... Exacte. Com és compatible, per exemple, en el cas de Sant Cugat, funcionar d'aquesta manera i també, doncs, com s'encabeix? És això el tema nuclear?
Jo no conec en profunditat el projecte d'aquest de Sant Cugat, però a mi tot projecte i tota iniciativa que comporti a una eficiència energètica, benvinguda sigui, és el més important. O sigui, la millor energia, la menys costosa, és aquella que no es consumeix, no? Que no és necessari consumir-la, no? Per què? Perquè hi ha hagut una eficiència. Per tant, jo crec que aquest és un projecte ad hoc, un projecte important, un projecte adequat, i bueno, pues, Sant Cugat pues, tenen una inversió i veient els resultats d'aquesta inversió, pues, jo crec que podrà el dia de demà pues, anar millorant i anar combatint els excessos de consum, perquè també he vist que hi ha hagut moltes alternatives també amb enllumenat públic i hi ha hagut moltes alternatives en el sentit de millorar l'eficiència, no? Per no fer una disbauja de consum, no? Ja no per un tema econòmic, sinó perquè jo crec que és un tema, com suposo i estic segur que l'Ajuntament opina, que és un tema ètic, no? Més que hi ha un problema econòmic que també, oi? Però és un tema ètic, no? Millorar al màxim l'eficàcia de l'enllumenat. Això és una necessitat, és una necessitat. Ara, és una necessitat, també és veritat que això requereix unes inversions. I moltes vegades hi ha molts llocs que hi ha molts ajuntaments que difícilment tenen problemes de subsistència, i quan hi ha problemes de subsistència difícil és el fer inversions de segons quin tipus, no? Llavors això pues, bueno, pues ja que veure, i afortunadament estem en un ajuntament que pot fer-ho, no? Que pot fer-ho, i a més d'aquí es desprendran amb tota seguretat una sèrie de lliçons apreses que d'alguna manera, entre cometes, l'Ajuntament de Sant Cugat podrà exportar a altres ajuntaments, o sigui, ho podrà explicar a altres ajuntaments perquè busquin la màxima eficiència, no? Per tant, com a conclusió, sí, totes aquestes alternatives que puguin haver per millorar i fer la vida del consum millor, energèticament parlant, i des de fonts més, lo més sostenibles possibles, doncs és positiu.
I ja per acabar, senyor Vives, tornant al tema de la seguretat, clar, vostè fa un any va afirmar que calia doncs aprendre lliçons, aplicar-les a les centrals a totes les centrals nuclears del món per tal d'augmentar-ne la seguretat. Vostè afirma doncs que s'han fet els testos, tot això doncs s'ha fet. En moments de crisi econòmica, senyor Vives, el fet d'haver invertit, m'imagino, més en mesures de seguretat, els ha estat difícils o els està sent difícils invertir en seguretat,
no,
tenint en compte les difícils conjuntures econòmiques?
No, miri, les empreses elèctriques són molt conscients de que l'energia nuclear no té futur si no és segura. Llavors, per tant, els costos de generació, evidentment, que seran més cars, i seran cada vegada més cars, perquè serà necessari invertir, és necessari invertir constantment, ja no solament per qüestions regulatòries com aquestes, no? Sinó que en continu per mantenir els actius adequadament, doncs és necessari invertir, evidentment, el cost de les centrals nuclears, el cost del quilowatt hora produït de les centrals nuclears és competitiu, és un cost ara competitiu, pot competir amb totes les altres tipus de fonts energètiques de producció, com pot ser el gas, el carbó, de règim ordinari, no? Del règim gran, podríem dir, i saben vostès que hi ha el règim especial, que són totes les renovables, no? Que no estan dins del règim ordinari, sinó que estan en el règim especial. Doncs no és, és assumible totes les inversions que té que fer en temes de seguretat, les centrals són assumibles. Evidentment, això encareix el cost del quilowatt hora, això és evident, però és assumible i les empreses elèctriques ho faran i ho faran sempre perquè és un primer principi del funcionament de les centrals nuclears, que és la seguretat.
Molt bé, doncs amb aquesta aposta per la seguretat, senyor Eugeni Vives, acabem. Moltes gràcies per haver atès a Cugat.cat i doncs haver-nos ofert aquestes explicacions sobre el tema de l'energia nuclear, que recordem ho ha centrat doncs al debat aquest dimarts al vespre a la conferència organitzada pel Rotary Club a Sant Cugat. Senyor Vives, moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia, i a tots els oients l'oportunitat, si volen vostès veure la nostra web, és SNE, de Societat Nuclear Espanyola Pones, eh? I llavors allà doncs podrem fer un seguiment de totes les activitats nostres i veurem vostès qui som i què és el que estem fent i què és el que aportem a la societat. Moltíssimes gràcies.